A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
No, 53 minuts. El que ve a partir d'ara, com en tantes altres entrevistes que hem fet, segurament podria definir-se com quelcom vinculat a dos conceptes que en aquests dies surten molt. Un, la resiliència. L'altre, l'estoïcisme. Poden posar una mica de cada, o més resiliència i una mica menys d'estoïcisme, o una mica més d'estoïcisme i una mica menys de resiliència, però està clar que els directors d'instituts i les directores d'instituts, com els responsables dels centres escolars, aquests dies tiren molt tant d'un concepte com de l'altre. En uns moments el Carola Fernández saludarà en Samuel Valls, el director de l'Institut Joan Ramon Menaprés, la Maria Rosa Degà, la directora de l'Institut Vinyers, i en Ramon Beringues, el director de l'Escola Pia, que evidentment, com molts d'altres, han agafat resiliència, han agafat estoïcisme i no sabem si l'han escoltat o encara en continuen tenint. Carola, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Ara està per veure si això s'aguanta. M'he deixat paciència, que segurament també fa falta, eh? La paciència, tots se senteixen, eh? Perquè potser hagués hagut de posar la paciència en primer lloc, però està clar que portem 7 mesos, com deia aquell, portem 7 mesos amb aquesta comèdia i per descomptat que això demana a tothom i encara està demanant més resiliència, més estoïcisme, més paciència, perquè són molts mesos que deurien passar els nostres avis quan van passar la guerra i no deurien veure el final.
T'imagines? No, és el que comentava l'altre dia, Vicenç, que aquesta situació 20 anys enrere, 40 o 50, és a dir, no ens ho volem ni imaginar. És a dir, en aquests moments tenim la tecnologia, tenim moltes coses al nostre abast que ens faciliten, no?, poder tirar endavant la nostra vida més o menys normal, no? Per tant, és veritat que quan fem aquesta reflexió del que van passar alguns en situacions similars, mare meva.
Que no és cap consol, per descomptat.
No és cap consol.
Carola, doncs, tota l'entrevista per tu, amb Samuel Valls, amb Maria Rosa Degà i amb Ramon Beringues, a qui us agraïm, com no, que hagin fet aquest petit encaix a la seva agenda, perquè les agendes aquests dies van plenes de gom a gom.
Gràcies, Vicenç. Doncs sí, i el motiu d'alguna manera d'aquesta trobada virtual que proposem avui aquí a través de Ràdio Maricel és aquest canvi de protocol o aquest anunci de canvi de protocol des del Departament de Salut i d'Educació de la Generalitat, pensat principalment en descongestionar els CAPs, els centres d'atenció primària, i que d'alguna manera el que proposa, el que recomana, és que siguin els mateixos alumnes ja de secundària, batxillerat i cicles formatius, els que es facin les proves PCRs, en aquest cas serien unes proves nasals, no nasofaríngies, és a dir, el palet aquell, conegut palet que et posen pel nas, no hauria d'anar massa endins, però en qualsevol cas haurien de ser els alumnes qui se les haurien de fer sota supervisió dels docents. Aquesta era la primera proposta. Això va, quan va sortir a la llum, va generar un munt de queixes des del sector docent, dels mestres, també des del sector sanitari, fins i tot des dels laboratoris, que deien que la fiabilitat d'aquestes mostres podia córrer risc, i aleshores va haver una petita marxa enrere des del departament i el que es proposava aleshores és que els sanitaris, d'alguna manera, vigilessin, custodiessin aquestes proves que igualment s'haurien de realitzar els mateixos alumnes. Clar, això ens va fer alertar i vam pensar, anem a parlar amb els directors dels instituts aquí de Sitges, a veure com han rebut i com van rebre aquesta mesura, aquesta recomanació, que de moment no està en marxa, Samuel, però no sé com la vas encaixar.
Com la vaig encaixar? Amb molta paciència i amb totes les paraules que heu dit, diria que me'n falta alguna encara, però bé, era una més que, com que d'entrada tampoc el departament ens ha comunicat res a mi personalment, jo no ho he vist oficialment res, sinó que sabem pels mitjans de comunicació, doncs una més i esperar a veure si ens formen i si la setmana que ve ja fem, jo no ho sé, una altra tasca de jardiners o del que faci falta. Sí, és que és una situació que cada dia en descobreixes una de nova. Ja està. Et lleves i dius, avui aprendré alguna cosa nou. Cap problema. És el que hem de fer. Ja està.
Maria Rosa, bon dia. En el teu cas, també, amb aquest estoïcisme i aquesta paciència i aquesta resiliència que també comentava en Vicenç, també va rebre així aquesta notícia, que de moment hem de dir que no és res en ferm, és a dir, de moment ha quedat com una recomanació, com un canvi de protocol, veurem si s'aplica, però no sé com Maria Rosa la va rebre en el seu cas.
Saps què passa, Carola? Que quan ens vas trucar per fer aquesta proposta de contacte, ja fa gairebé una setmana, i en una setmana, doncs, les coses canvien molt ràpidament. Mira, jo faig el símil com que estem vivint o estem escrivint una novel·la de la qual jo vull pensar que sabem al final i de moment portem uns quants capítols escrits, però clar, no sabem què passarà en el proper capítol, no sabem qui l'escriurà, no sabrem quin paper ens tocarà a cadascú i és una novel·la que estic convençuda que tindrà un bon final, però clar, quan ja portes 10 capítols i cada capítol doncs és que fins i tot no tens més remei que pensar bé, doncs calma. I sobretot, jo no em crec res fins que no ho tinc escrit oficialment. És a dir, a vegades doncs, hi ha necessitat també de fer globus sonda per veure com respon la població. El que passa que jo trobo que hi ha maneres doncs, més elegants potser o més, com t'ho diria, més... Bueno, anava a dir un adjectiu que potser no queda prou bé, però més enginyoses, diguéssim, per copsar doncs, el sentir de, no de la població, sinó de les persones a les quals ens havien imposat aquesta responsabilitat. I és que és molt curiós perquè, clar, no estem autoritzats ni a donar un paracetamol, no tenim formació ni capacitat ni autorització per donar un paracetamol i aleshores, de cop i volta, doncs, tenim totes les titulacions hàbils per poder supervisar un procés de presa de mostra. Per tant, doncs mira, estic com en el capítol 10 esperant a veure el guió del capítol 11 i quan hi hagi el capítol 11 doncs ja veuré quin paper em toca. Així, no tenim més remei que fer-ho així.
Ramon Beringer, de director de l'Escola Pia, molt bon dia. No sé si també comparteixes aquestes opinions i si d'alguna manera sentiu també en aquest cas des de l'Escola Pia que una mica s'us està posant a prova constantment.
Bon dia. Sí, totalment d'acord amb el que ja s'ha dit. Estem en un moment en què cada dia és una sorpresa i hem après amb aquesta... des del març passat hem après a que les coses, fins que no les tenim escrites i no ens arriben d'una manera oficial, doncs tranquil·litat. Tot i que això genera angoixa, preocupació amb les famílies, amb el professorat. Però fins que no ho tenim, nosaltres penso que com a direccions hem de tenir la calma aquesta de dir, bueno, aquesta novel·la que estem escrivint, que és canviant i que el guió es va modificant, doncs l'estem escrivint també entre tots. I al final, i nosaltres hi posem la nostra part, que no vol dir que no vulguem col·laborar ni molt menys amb tota aquesta situació, al contrari, penso que estem col·laborant com a centres moltíssim amb tota la gestió d'aquesta pandèmia, d'aquesta malaltia que tenim per aquí. No? I, per tant, estem amb el mateix, és a dir, molta paciència, molta resiliència, estoïcisme no m'ho havia plantejat, però també segur. Per tant, animats a tirar endavant amb aquesta situació, perquè, a més, els nanos ho estan fent molt bé. Sí, ho estan fent molt bé, sí, sorprenentment bé. Jo diria des del primer dia. Ara sí que és veritat que hi ha un moment més de cansament, perquè això està durant molt, i sobretot els més grans tenen la preocupació doncs, del seu futur acadèmic, que això preocupa. Però els nanos ho estan fent, jo penso que molt, molt bé.
Clar, la dificultat, m'imagino, per tots tres, en tant que directors de centres educatius, és que tota aquesta situació, d'alguna manera, afecti el menys possible a l'estat anímic dels alumnes quan arriben a l'escola, no? I que, d'alguna manera, ells doncs, no pateixin per fora de les parets de l'escola, no pateixin per res més que no sigui l'escola, no, Ramon?
Això és el que intentem. El que passa és que la canalla, evidentment, no viuen només a l'escola. Passen moltes hores, certament, però també tenen tenen més vida, no? Hi ha moltes més hores i algunes són d'estudi, però també n'hi ha que són d'extraescolars, d'esports, de lleure, d'oci, i els està afectant a tots nivells. O sigui, jo penso que el punt més estable encara som nosaltres, i som els centres educatius. Tot l'altre se'ls està anant bastant per terra. Ells tenen moltes ganes d'estar a l'escola. És curiós, això, però és que tenen ganes d'estar a l'escola. És a dir, volen venir al centre perquè...
Més que mai, Ramon, podria dir. Sobretot en aquestes edats, que són edats no, en què joventut potser igual les prioritats serien altres i aquest any més que mai tenen ganes d'anar a l'escola.
tenen ganes de ser-hi i penso que això és una cosa que és així, però que l'hem d'aprofitar, no? Que l'hem d'aprofitar. I el que deia és que, evidentment, fora de les quatre parets doncs, hi ha molta vida i per tant, els nanos ho estan patint i afecta el seu estat anímic, les seves ganes d'això, afecta, doncs, evidentment, el seu rendiment escolar. Però, bueno, el que deia abans, és dir, jo penso que tot i això ho estan fent molt bé. El que passa que, clar, el preu que estan pagant jo penso que és molt alt, no? Nosaltres, en el seu moment, a la seva edat, no estàvem amb aquestes preocupacions. Estàvem per estudiar, estàvem per també passant-s'ho bé i fer una vida, el que teníem en aquell moment, normal, no? I ara no és ben bé així.
Maria Rosa, vas assentint, també sí, d'acord amb...
Sí, sí. Home, penseu que els alumnes on socialitzen més en aquests moments és als centres escolars. Vull dir, l'opció era quedar-se a casa i no veure ningú físicament, encara que hagi d'estar amb distàncies i mascareta, doncs és un lloc on l'escalf humà és a distància, però el més proper. Vull dir, a més, és lògic que vulguin venir i així ens ho han manifestat, Així ens ho han manifestat. I jo també estic d'acord amb el Ramon que ho estan fent molt bé, ho estan fent molt bé. Ens hem sorprès tots, però vaja, era una sorpresa mesurada, perquè quan tu raones i expliques bé les coses als alumnes, als companys, a la societat en general, quan tu dones una bona explicació i quan tu bases els procediments que s'han d'implantar amb fets raonats i amb dades, és que si ho expliques bé, tot s'entén. I els fas corresponsables i els fas copartíceps. I aleshores, doncs, és veritat, han respost molt bé, estan responent molt bé. Clar, també, a veure, no és una meravella des del primer dia sense cap resistència, però introdueixes alguna observació en aquesta resistència, la raones i bé, ho estan fent molt bé. Es sentia en aquest sentit, eh?
És una resistència, Maria Rosa, que detecteu més fruit de l'edat, que va relacionada més amb l'edat, que és una edat de resistència, d'alguna manera, no?, en general a la vida.
La resistència és en una tonteria, eh? Vull dir, el començament de curs en l'ús de la mascareta. Vull dir, l'ús de la mascareta a les estones d'esbarjo, sobretot dintre de l'edifici, en cap cas ningú es treu la mascareta però que des del primer dia i és doncs, a l'estona d'esbarjo doncs, que faig que menjo una mica més. És aquesta... Home, tots portem la mascareta tot el dia. Ells també. Vull dir, ja sabem com és portar la mascareta. Doncs ens hi anem acostumant perquè és el que hem de fer i ells doncs, també s'han hagut d'anar acostumant a portar-la en tots els espais i amb les limitacions doncs, que això comporta. Ja està. Aquesta era la petita resistència, eh? I més aviat dels intermitjos, dels de tercer i quart, que com tots sabem són els que tenen les neurones més... Ai, les neurones. totes les cèl·lules, les hormones, però totes les cèl·lules estan en canvi. Sí, a tercer i quart s'explosiona allò i aleshores, doncs vaja, són els més rebels per naturalesa, és el que els toca.
Samuel, la Maria Rosa parlava ara de que si s'explica, doncs tot ho acaben entenent i és fàcil, no? No sé si la dificultat també rau en el fet que de vegades explicar quelcom que no arriba ben explicat, és a dir, quan des de les altes esferes, govern, potser no, les explicacions no s'acaben d'entendre o són tan canviants, que com es trasllada aquesta explicació amb aquests joves per mirar que el centre continuï rotllant normal.
A veure, jo et posaré l'exemple de bueno, quan van sortir la notícia aquesta que havíem de fer, de partir l'horari, de dir una part de l'horari, fer l'horari híbrid, vaja. Això va ser dijous a tarda, ho sents per mitjans de comunicació, la informació és nul·la, per dir alguna cosa, per a nosaltres, per als que ho hem d'aplicar, era com a nul·la, perquè dius que faig mig, tots els batxillerats cap a casa, tots els cicles formatius cap a casa, me'n queda una part, com ho organitzo? Re. I això ho sents dijous a tarda i divendres al matí, jo personalment tenia classe amb alumnes de segon de batxillerat, evidentment no vaig fer classe, vaig fer una classe diferent durant mitja hora, de dir, a veure, en quina societat vivim, com està organitzat i dieu-me què i a l'hora d'organitzar, doncs ho tindrem en compte. I al final, quasi és el que ha dit la Maria Rosa, si ens fas partícips de dir, mireu, ens passa això, la informació que tenim, què us sembla si fem així o fem d'una altra manera? Jo dic, doncs fem un dia sí, un dia no, la meitat de l'horari. Bueno, hi havia diverses opcions damunt la taula i al final dius, si els fas amb ells participar, i dic, vale, doncs no, tots deien, no, surti cada dia. Dic, vindràs cada dia dues hores i te n'aniràs a casa? I què et faig venir? Les dues primeres hores, perquè així segur que començaràs el dia i no dormiràs tot el matí? Clar, hi havia opcions, hi havia moltes. I la gent que ve de fora, per exemple, amb cicles, la gent que ve des del Vendrell, des del Prat, des d'on sigui. Clar, aquests no els faràs venir dues hores. I et diuen, no, jo prefereixo venir tot un dia. Clar, tot això ben argumentat és molt fàcil. Al final és fàcil. Vull dir, jo penso que com a mínim nosaltres organitzativament com a centre és fàcil. Ara, ben plantejat de bon principi i fàcil no vol dir que no doni feina, però bueno, que és fàcil, no és res impossible. Però, clar, ens trobem en una situació aquesta de que, bé, t'arriba la informació com t'arriba, després t'arriba un correu, te donen més directrius, després te diuen unes recomanacions i al final quasi t'acaben dient fes el que tu creguis, que sigui el millor perquè el sistema funcioni. I dius, vale, gràcies. Doncs això ho heu pogut dir al principi, crec que ja va.
Samuel, ara parlaves d'aquesta decisió del govern que ha instat els instituts a implantar un model virtual o híbrid, tant a batxillerat com a cicles formatius, com a mínim fins al Nadal. Deies, per tant, entenc que has mirat de fer-ho partícip. No sé, Ramon, en el vostre cas també heu mirat de parlar, de dialogar amb els alumnes per veure quin havia de ser aquest model híbrid el millor, de quina manera s'havia de formular això perquè fos el més efectiva possible?
Sí, això des de les tutories de batxillerat va ser el primer que es va fer, és dir, escolteu, estem en aquesta situació, estem pensant quina és la millor manera. Que la primera pregunta va ser, és dir, vosaltres valoreu la presencialitat? I evidentment va ser que sí. O sigui, la presencialitat en aquests moments es valora molt, no? el que comentàvem abans. Per tant, a partir d'aquí hem de ser lògics, és dir, ho deia molt bé el Sam. És dir, si ens diuen al començament, escolta, realment el que hem de fer és reduir la mobilitat. Vale? Doncs jo això ja ho entenc. No sé si sóc jo la persona que ho ha de decidir, però dintre del centre sí. Em puc imaginar com fer-ho. I, per tant, la primera pregunta amb la resposta de dir sí, volem presencialitat, doncs hem de minimitzar, és a dir, de fer la màxim de presencialitat possible, perquè ho necessiten, pel que també comentàvem abans, aquesta part de socialització, de tranquil·litat, el que et dona la tranquil·litat d'estar al costat i que tens un dubte i no saps i poder compartir. Llavors, la manera de fer-ho, doncs això sí que ja vam ser l'equip directiu que vam estar donant voltes de dir, bueno, té sentit que vinguin dues hores, com deia el Sam, no té cap sentit. És a dir, si volem minimitzar la mobilitat, doncs no pot ser. És a dir, el dia que vinguin, totes les hores, i més si cal, no? Ara, si un dia no han de venir, doncs llavors aquí sí que hem reduït la mobilitat. Per tant, nosaltres va ser això, és a dir, aquest primer pas de saber què és el que volien els alumnes, valorar les diferents opcions i l'equip directiu vam acabar decidint doncs, l'opció que estem fent en aquest moment.
Què és, en el cas de l'Escola Pia?
Nosaltres hem agafat fent un dia, és a dir, hem fet una reducció del 20%, és a dir, acaben venint el 80%, aprofitant alguns dies que ja hi havia coses, no? És a dir, aprofitant un dia que ja estaven fora, o un dia que hi havia preparació d'exàmens, o un dia que hi havia alguna activitat així més diferent, que ja no havien de venir, doncs aprofitar aquest moment. De manera que fem un dia, és a dir, cada dia són dies diferents, és a dir, aquesta setmana comencem en divendres, l'altre dilluns, l'altre dimarts, l'altre dimecres, fins a arribar al desembre. De manera que no afecti de la mateixa manera a totes les matèries, és a dir, que no quedi carregat amb una sola matèria. Vam intentar fer algun canvi d'horaris per tal de poder-ho ajuntar, sí, aprofitar les matèries que tenen més hores de càrrega lectiva, que potser és més fàcil. No tindria sentit que una matèria que té dues hores doncs, entreguéssim una o una la féssim d'una manera telemàtica, sinó aprofitar aquelles que tenen quatre hores, que són... és més fàcil organitzar una cosa telemàtica, no? Que puguin treballar doncs, des de casa. Però vam veure que no, que era massa complicat tota l'organització i refer horaris, perquè té afectació amb la secundària obligatòria també, i per tant doncs, ho vam deixar igual. Per tant, vam fer aquest repartiment, diguem-ne, un dia cada setmana diferent. Dilluns, dimarts, dimecres, i així. Per tant, resumint, seria mantenim un 80% de presencialitat, que potser si ho miréssim a nivell d'hores potser és inclús una miqueta més, però estem parlant del 80%.
Queda clar, Maria Rosa, i l'Institut Vinyet, com heu fet? Heu tingut també en compte l'opinió dels alumnes?
I tant, i tant. En les tutories de segon de batxillerat, aquell dia mateix es feien divendres i vaig anar presencialment i va ser aclaparador. O sigui, els alumnes diuen, no, que volem venir, que volem venir, sobretot els de segon, que valoren cada minut que passen aquí, perquè, clar, si en algun grup hi ha un positiu, ja saben que hauran de fer quarantena, però valoren moltíssim tot l'aprenentatge presencial. Aleshores, doncs, nosaltres també hem reduït un 20%, De moment és un dia fix a la setmana, són dos dies diferents per primer de batxillerat i per segon, és a dir, que no deixen de venir el mateix dia, de manera que hi ha dos dies en què tenim menys alumnat al centre, no només un sinó dos, i de moment ho tenim un dia fixat. Però en l'horitzó estava a repensar aquesta mesura per poder equilibrar una mica, diguéssim, les matèries afectades, que ja ho hem fet en uns dies doncs, que no perjudicaven seriosament a les matèries, sobretot, que diu el Ramon, de dues hores. Aleshores, clar, jo també vull dir una cosa. El resultat, ara jo et dic, mira, un 20%, i el Samuel i el Ramon estaran d'acord amb mi, però això no treu que el cap d'estudis en particular, jo i els membres de l'equip directiu, hagin passat les hores que hem passat intentant refer l'horari, intentant moure això cap aquí, intentant quadrar l'horari d'aquell professor que fa segon de batxillerat, primer, tercer de l'ESO, no, que aquest no... Bueno, això no treu que hagin estudiat diverses opcions per al final triar la que creiem menys dolenta. Però, clar, ja et dic jo que és en aquesta novel·la que et diuen, va, demà prepara't per fer una marató i tu estàs tot el dia preparant. I l'endemà et diuen, no, marató no, farem una cursa de 100 metres lliures. Molt bé, ah, doncs m'havia preparat la marató, no passa res. Doncs mira, ara saps què farem? Farem un triatló. Molt bé, tu poc vas a comprar-te el banyador. I l'endemà et diuen, no, un triatló no, que només farem bicicleta. I bé, doncs això, l'anunci del batxillerat, doncs ja aquell mateix dia, mou les màquines, cap d'estudis, horaris, blablabla. Bueno, allò que fas els 30.000 moviments i després dius, ah, bueno, doncs mira, un 20%. Vull dir que darrere d'aquest 20% que et diem o d'aquest dia que falten, hi ha una pujada d'adrenalina on et dius, va, màquines a tope, anem a veure quina és la millor opció. Però vaja, sembla ser que els circuits d'adrenalina els haurem tenir molt bé perquè, vaja, estem acostumats a tenir pujades d'aquestes així força sovint.
Un exemple que permet visualitzar molt el que esteu vivint, el que plantejaves ara dels esports. Ja per acabar, Samuel, i d'alguna manera com que la cita era, o principalment l'excusa d'alguna manera de citar-vos era aquest anunci d'aquest possible canvi de protocol pel que fa a les PCRs, i en tant que l'Institut Benaprés és l'institut que a hores d'ara ha hagut de confinar més alumnes des que ha començat el curs, fes una valoració de com ha funcionat això fins ara. Perquè diria que és bastant compartida, no?
El funcionament de les PCRs, em pregunto.
Sí, de com ha funcionat fins ara, exacte. No, és que els oients no poden veure la cara.
No,
la
ja,
cara
ja,
ja ho ha dit que... tot, eh?
Jo d'entrada deixaria, la meva frase és fem tots, inclòs els salut, sanitaris, tots i els docents, tots fem allò que podem i treballem al màxim i anem a tope. D'entrada deixaria aquesta frase bàsicament perquè el que explicaré que ningú interpreti que estic criticant a la resta de la societat, en aquest cas de serveis, com és salut. Funcionar, posaria exemples de que les famílies me comuniquen que tenen un candidat positiu, un membre de la família o el propi alumne és positiu, tu passes a salut, tu passes un divendres i et diuen fins dilluns. I dius, vale, i el cap de setmana què faig? M'espero? O que aquest li monta una festa a l'institut i així ja tanquem el centre? No sé, vull dir, d'aquestes situacions tan absurdes, això ens ha passat confinar un grup i el dia que ve, passat els 10 dies, el dia 12, farem les PCRs. I dius, ara? Vols dir? Però bueno, és el que hi ha. I anar fent. Clar, jo entenc que davant d'aquestes, i te'n posaria més, i aquí ho deixo, no? Jo no en dic més, te'n posaria més exemples. Entenc que algú digui, com que això no funciona, no donem a l'abast, perquè no donen a l'abast, que ho facin els propis centres. Ara, jo, sincerament, si m'he de posar a fer uns PCRs a uns alumnes, he de custodiar, he de fer... Ja arribarem a un punt que dius, sisplau, ens deixeu les criatures, d'aquí 4 o 5 anys o 6, en funció del que vulguin estudiar, veniu un dia i ja els portem arreglats, pentinats i de tot. Bé, és que hi ha un punt que fem de tot. I jo no em veig, amb un tema sanitari, quina formació tenim. És que no en tenim cap. Vull dir, la nostra formació sanitària és tens un problema 061. I a partir d'aquí el que em diguin.
Entenc que... Que això amb un tutorial no us sentiríeu segurs.
Perquè
eh?
Amb un tutorial te pot passar el mateix que et passa quan un alumne es fa mal i algú pot dir, no, igual no té res. I dius, què tens? Una radiografia feta, tu ja saps què li passa. Jo què sé, dic 061, algú decideix i ja està, que és el que com a norma crec jo que hem de seguir. I tindrem companys que diran, res, això jo m'ho he fet, m'ha passat sempre, tinc mal de panxa i no passa res. No, doncs imagina't tu fer una prova, ni parlar-ne. Per mi, ni parlar-ne. Ara, si la norma diu que l'hem de fer, doncs som treballadors de l'administració i hem de seguir les normes. I ja està, és el que hi ha.
Doncs l'estoïcisme que comentava abans en Vicent. I ja se'ns acaba el temps, però aquí va tothom sentint tota l'estona cada vegada que parla en Vicent.
És que jo diria que el més interessant, hi ha aquí una derivada que algú ha de pensar. A diferència de l'escola de fa 40 anys o de fa 50, ara professors i directors estan molt més pressionats socialment que fa 40 o 50 anys. El que deia en Samuel, si algun mestre s'equivoca a l'hora de fer la PCR, tindrà pares, mares, xarxes socials, l'administració, tindrà tothom. Perquè de la mateixa manera que la Maria Rosa deia, si és que per donar un ibuprofè hem de tenir... Bé, és clar, perquè potser dones un ibuprofè, genera una al·lèrgia i ja tens els pares i tornem a ser. Aleshores, això de cedir responsabilitats en determinats temes és veritablement complicat. A mi m'agradaria que només en un minut, ens sembla que els seus tres testimonis serien molt bons, un minut per cadascú perquè fessin una reflexió sobre com els joves estan vivint aquest confinament i si ens estem equivocant a l'hora d'assenyalar d'una forma constant als joves associant-los a determinats tipus de comportaments. Si a partir de l'experiència que tots tres tenen en els seus respectius centres, hi ha alguna visió que se'ns escapa dels joves quan, a través dels mitjans de comunicació, veiem una imatge molt, no sé si dir, molt estereotipada o excessivament tòpica de l'actitud dels joves. Qualsevol dels tres. Ramon, tu mateix, per començar.
Difícil aquesta pregunta, eh? però tenint present els joves que tenim al centre, que els veiem cada dia, que sabem com actuen, que estan preocupats per els seus estudis, pel seu futur, pel seu creixement personal, que en el fons, potser no hi posant aquesta paraula, però en el fons és pel seu desenvolupament normal, equilibrat. Necessiten tota la tribu, no només l'escola, sinó la societat, els amics, necessiten la família, per descomptat, necessiten a tothom. Llavors, jo crec que no podem culpar en absolut als joves, primer, perquè no són culpables de res, i segon, perquè, per altra banda, el que diem al començament, ho estan fent bé. Això no vol dir que no ens haguem de barallar, perquè dintre l'escola, molt bé, la mascareta, però quan surten, bueno, ja anem més així. Evidentment, els hem de conscienciar, són joves. Aquesta part hi és, no ens enganyem. Però el que deia al començament, per mi ho estan fent molt bé, estan tenint una actitud davant d'aquesta situació que jo no sé si quan jo tenia la seva edat l'hem tingut. I per tant, jo els valoro com a molt, molt, molt positiva l'actitud que estan tenint. Jo,
Maria Rosa.
Bé, jo per començar diria que és un jove, perquè tenint en compte que ara els joves se'ns diu que són persones de 18 a 35 anys, doncs, perquè clar, nosaltres tenim adolescents. El Samuel sí que té persones més adultes, però clar, jo no puc generalitzar a través dels alumnes que tenim nosaltres i fer una inferència a dir coses de tots els joves, perquè clar, hi ha joves que, si ens fixem amb els 35 anys, doncs poca a veure tenen amb els nostres alumnes. Aleshores, aquí no s'ha de criminalitzar ningú, cap grup. Aquí hi ha persones que fan molt bé les coses a la societat i persones que no les fan tan bé. I és la decisió individual de cadascú, a vegades influïda per l'entorn, pels costums, qui et fa actuar d'una manera o d'una altra. Per tant, jo generalitzar ni amb els joves, ni amb els avis, ni amb els rossos, ni amb els que porten ulleres, no. El que passa que sí que a la societat s'han observat conductes que no segueixen les indicacions sanitàries. I això doncs, tant ho pot fer una persona de 18 anys com de 35 com de 50. Aleshores, els alumnes que tenim, jo vull parlar dels alumnes que tenim, com diu el Ramon, ho fan molt bé. És veritat que ho fan millor dintre del centre que no a fora. I justament m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè la setmana que ve vam aconseguir al final fer una acció formativa de la qual estic molt contenta amb l'inspector de la policia local de Sitges, en la que vam poder fer una acció educativa, com dic, amb els alumnes de primer de batxillerat, en la qual vam parlar de com a ciutadans de Sitges què podien i què no podien fer a la via pública. Aleshores, per què? Doncs perquè en lloc de sancionar és molt millor prevenir, i prevenir es fa explicant i argumentant. I vam tenir l'oportunitat que l'inspector Pino pogués tenir aquest diàleg que va ser molt enriquidor amb els alumnes de batxillerat i les coses van quedar clares. Ells ja saben què poden fer i què no poden fer, i ho saben ells, però aquestes mesures eren per tota la societat. Què es pot fer la via pública i quines actuacions també pot fer, poden fer les autoritats a la via pública. I això va ser molt enriquidor, perquè es tracta d'anar explicant, d'anar raonant i d'anar comunicant. Vull dir, a vegades hi ha coses que no es poden raonar, són així, però almenys deixar ben clar que les saben. I amb això, doncs nosaltres sempre aquesta idea de prevenció, de formació, d'intentar avançar-nos, intentar, que no sempre ho pots fer.
Queda molt clar, Maria Rosa. Samuel, la teva reflexió.
La meva reflexió, com bé ha dit la Maria Rosa, jo tinc alumnes des dels 12 anys fins aquest any, fins als 56, l'alumne més gran que tinc, vull dir.
Vaja,
s'ha de...
Vull dir, seria allò gaire... Que veu més la jubilació que la directora.
Bueno. No ho diguis, i... no ho diguis molt alt, això.
No. A tots ens arriba, que és un plaer que arribi, escolta, això és important. No, la meva reflexió en quant a alumnat, clar, el meu ventall d'alumnats és tan ampli que dius, dintre un centre... Funcionem, és com una mena de petit poble molt controlat, molt estructurat, i és com un petit poble, hi ha de tots els colors i, tot els, i de tots els tamanys, i per tant funciona perfectament. I clar, dir que els joves no fan, jo em poso a la seva edat i faria el mateix que ells. Vull dir, porto 6 hores tancat en un edifici, que a més quan surto al pati no puc jugar a pilota, no puc fer no sé què, tinc 14 anys, les hormones em van a 100 i a sobre em diuen, seu, posa't una mascareta que et costarà respirar i no diguis gran cosa. I no facis no sé què. Clar, doncs normal que quan surtin fora puguin fer. El que hem d'aconseguir com a societat és que el que facin fora estigui molt controlat, evidentment, allò que no et passi que surts fora i la policia et sanciona, sinó que t'expliquin, que et diguin quines normes hi ha que s'han d'aplicar fora. Dintre el centre se les sap tothom. Tothom ho té molt clar. Perquè, clar, què fem tot el dia? Què passa dintre el centre? Fora, també, però ja és un... Quan surtis al carrer dintre és... Aquí dintre has de fer això. I si no ho fas, algú t'anirà dient, t'ha pujat la mascareta, t'ha tapat el nas... I jo també penso, parlin dels joves, i jo vaig pel carrer i quanta gent jove de 35 anys i jove de 45, que també pot ser un jove, va amb la mascareta aquí baix i jo diria que algú pues, porta alguna cosa a la mà de dir estic bevent i vaig tota, i ahir la tarda anava pel carrer i crec que hi havia gent que no beu tota l'estona i la mascareta anava baix i amb un bric d'aquests anava bevent i dius, vale, vas fent. Vull dir, això també és saltar-se les normes.
Queda clar.
I jove, sí, potser tenia 45 anys, encara jove, però bueno. No estereotipem i pensem que l'alumnat amb els instituts, i s'ha demostrat, i jo personalment com a experiència com a centre, ja que sóc el centre que més PCRs he fet, us puc dir que tots han donat negatius. Per tant, dintre del centre han entrat positius i no hi ha hagut contaminació, no s'ha passat el coronavirus dintre del centre. Per tant, els centres funcionen bé.
Carola, tot teu per acomiadar, Carola.
Doncs res més, agrair-los. Jo afegiria en totes aquests actius que comentava en Vicenç, l'empatia, no? La necessitat d'empatia que segurament vosaltres apliqueu en el vostre dia a dia amb els vostres alumnes i que no sé si sentiu de vegades que els que prenen decisions, no? De vegades es posen poc en la pell d'aquelles persones a qui afecten les seves decisions. Agrair-vos avui haver estat aquí amb nosaltres i donar-vos molta força i molts ànims perquè sabem que venen uns mesos durs. I un apunt molt ràpid. Des de la ràdio i en general des dels mitjans ens costava sempre bastant tenir una comunicació fluida, especialment amb dos sectors, per molts motius. Un era el sanitari i l'altre era educatiu. Sí, fora de micro, però no amb micro. La Covid m'ha permès que aquesta comunicació ara en micro, en antena, sigui molt més fluida i jo això ho agraeixo moltíssim. Per tant, us agraeixo molt, molt, molt que estigueu sempre disponibles per atendre'ns a micròfon. Gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
De res.